Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. El papa Francesc viatjarà a Lund i Malmö, a Suècia, dilluns i dimarts, dins les commemoracions pels 500 anys de la Reforma Luterana. Davant la proximitat de l'esdeveniment, el Sant Pare feia ara fa uns dies una crida a l'acció de gràcies pel camí ecumènic. Arribava a afirmar que luterans i catòlics estan avançant en el camí que va del conflicte a la comunió, després d'haver recorregut junts ja un important tram de la ruta. Tot i que va reconèixer el dolor per la divisió que encara hi ha entre aquestes dues branques del cristianisme, destacava l'alegria per la fraternitat retrobada. També valorava molt positivament la presència nombrosa i entusiasmada de joves luterans en una de les recents audiències setmanals dels dimecres. El pontífex reivindicava precisament el camí ecumènic dels joves. Dilluns 31 d'octubre i dimarts 1 de novembre, el papa a Suècia commemorarà un històric cinquè centenari de la Reforma Luterana. És bo, tenint en compte també activitats com la de dilluns al Seminari Conciliar de Barcelona i a Catalunya, que entre tots reconeguem l'escàndol de la divisió, però també la capacitat de refer la unitat dels cristians des de la diversitat. Avui presentarem una iniciativa interreligiosa de l'Ajuntament de Barcelona destinada a ajudar sobretot les confessions minoritàries. Ens acompanyarà uns minuts la comissionada d'immigració del consistori barceloní. A banda del vocabulari interreligiós, tindrem també un testimoni, com cada setmana. Avui serà el de la jueva Moria Farrus. Serà la creient de la setmana, que ens proposarà també un tema musical relacionat amb el judaïsme. Això i més, fins a 11:45, salutacions del Toni Huguet a les vies de so, del Joan Trias a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
L'equip de govern municipal de Barcelona presentava dilluns de la setmana passada un paquet de mesures per garantir l'exercici de la llibertat religiosa. S'adrecen sobretot a les confessions minoritàries que hi ha a la capital catalana, especialment per facilitar-los l'accés a l'espai públic i la utilització dels equipaments municipals a través de l'aprovació de dos protocols que ho regularan a partir d'ara. També es reforça la línia de subvencions i el pressupost de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament. De tot això parlem avui amb la comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, Lola López. Senyora Lola López, bona nit i benvinguda a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona nit i gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per la seva acceptació i per haver acollit la nostra trucada. En què consisteix aquest paquet de mesures, si ens ho pot explicar breument?
Sí, mira, el que ens vam trobar a l'arribar a l'Ajuntament de Barcelona és que no s'havia establert un criteri clar a l'hora d'acceptar o de poder deixar a les entitats religioses que poguessin utilitzar l'espai públic o bé equipaments municipals per fer activitats puntuals. Vale? Perquè les activitats de culte quotidianes es realitzen al centre de culte, hi ha tota una sèrie de condicions per obrir un centre de culte, tenen els seus centres i les activitats quotidianes es realitzen allà. Però activitats puntuals que es necessita l'ús de l'espai públic, com una processó, per exemple, o activitats que es poden realitzar en un centre cívic, com és una trobada amb un líder espiritual o aquestes coses, hi havia una dispersió de criteris a l'hora de cedir o no aquests espais, i el que hem fet en realitat és posar una mica d'ordre amb això, i posar negre sobre blanc de quina manera quina ha de ser la relació entre l'Ajuntament i aquestes entitats a l'hora de cedir aquests espais. No? Mm-hmm. Quines quotes s'han de pagar, quines condicions s'han de complir, de seguretat, etcètera, etcètera, etcètera. I insisteixo que una cosa molt important és que no són per les activitats quotidianes de culte, perquè per això les comunitats han de tenir el seu propi espai, mm-hmm. sinó que són per activitats puntuals, extraordinàries, o aquelles on, diguem-ne, s'apleguin masses persones o molta gent i que, per tant, els seus centres de culte no els puguin realitzar.
Mm-hmm. Per tant, són activitats extraordinàries, però que també moltes vegades poden ser de caràcter religiós. Ha posat vostè l'exemple d'una processó. Dintre de la creixent diversitat religiosa, l'Ajuntament ha detectat ara, o pel que sap d'etapes anteriors, un increment de la demanda d'activitats, ja no només de la religió catòlica, que és la majoritària, sinó de moltes altres que hi pugui haver, musulmans, jueus, budistes, per exemple.
Sí, hi ha un increment de demandes, hi ha un increment de la diversitat, però també hi ha un increment de demandes de totes les comunitats religioses i de totes les religions, no només de les minoritàries de totes. I jo crec que hi havia una mica bastant la idea de que el fet religiós anava de baixa, que hi hauria un nombre creixent de persones no creients, etc. I això estem veient que no és real, de moment no és real. Hi ha moltes persones creients a la nostra ciutat de diferents entitats religioses, de diferents creences, de diferents tradicions, i aquestes tradicions habitualment, com acostuma a passar amb totes les religions, tenen una part, evidentment, personal o individual, de creença i d'espiritualitat, però tenen una part comunitària molt important. La religió és molt comunitària, habitualment, i per tant, en aquestes celebracions comunitàries és on es demanen aquests espais, i això creix cada vegada, tenim més demandes en aquest sentit.
En l'acte de presentació d'aquest paquet de mesures interreligioses a Barcelona, era present, a part de vostè, també el tinent d'alcalde Jaume Asens, i tots dos van defensar la necessitat de fer aquestes regulacions. Com entén actualment l'Ajuntament de Barcelona la gestió pública i política de la diversitat religiosa en aquest règim de separació que tenim, però també de col·laboració, que de vegades fa que siguem tots una miqueta més delicats a l'hora de dir no ens passem ni per part de l'administració controlar les religions, ni per part de les religions voler que l'administració civil sigui religiosa, no? Com es gestiona tot això? Com ho entenen vostès?
Bueno, nosaltres ho entenem des de la laïcitat, però clar, quan diem aquesta paraula hi ha diferents maneres d'entendre-la també, no? Com parlem de diversitat sempre hi ha complexitat, fins i tot per definir els termes, no? Però la nostra mirada és des de la laïcitat, que per nosaltres vol dir separació del fet religiós i de les entitats religioses del que són les institucions, vale? És a dir, una secularització de les institucions, entitat o cap poder religiós pot estar per sobre de les autoritats polítiques, diguem-ne, i per tant hi ha d'haver aquesta separació, però al mateix temps la llibertat religiosa és un dret fonamental reconegut per la Declaració Universal de Drets Humans i moltes altres. Per tant, aquest dret, que és un dret fonamental, també s'ha de garantir. O sigui que, d'una banda, diguem-ne, ha d'haver una separació de les institucions, de les persones creences religioses, però d'altra banda les mateixes institucions han de garantir el dret a l'expressió i d'aquesta diversitat i d'aquesta llibertat religiosa. Quin és el límit, que aquesta pregunta sorgeix de seguida, per tant ja la faig jo mateixa, el límit de l'expressió d'aquest dret i de la garantia d'aquest dret als altres drets. Uh-huh. És a dir, un dret no, la garantia d'un dret mai pot anar en contra de la garantia d'un altre dret, no? I per tant, els límits de l'expressió de qualsevol dret fonamental, el límit són els altres drets, és a dir, el uh-huh. dret a la igualtat, a la no discriminació, bueno, un munt de coses, no? Doncs per nosaltres és això, és a dir, sí, sí. La separació al mateix temps que es garanteix un dret fonamental.
Doncs bé, que els drets estiguin garantits, efectivament, punt de consens per a totes les parts. Avui ens acompanya uns minuts Lola López, comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, en el bloc d'experiències interreligioses. També recordava vostè que hi ha ara mateix 521 centres de culte de totes les religions a Barcelona, 21 tradicions diferents, la meitat catòliques, amb 243 centres de culte, i de protestants, que són la segona religió, 167, per tant, el cristianisme predomina, però, com vostè diu, cal preservar les minories, i per això el govern municipal ha anunciat l'augment de 35.000 euros en el pressupost de l'Oficina d'Afers Religiosos. Tot això, diguéssim, ha tingut bona acollida, tant la mesura econòmica com la de gestió de les minories, entre les comunitats religioses a Barcelona?
Jo diria que en general sí, les inputs que tenim evidentment són positius perquè estem donant un pas petit, també ho reconeixem per garantir els seus drets, per tant no han tingut per part d'entitats religioses cap crítica, potser una demanda d'anar una mica més lluny, però bueno, de mica en mica ja anirem veient com es poden fer les coses, no? Però en principi no vam convidar evidentment no a totes les entitats, ni a tots els centres de culte, ni a totes les persones representants, sinó, bueno, amb un percentatge important d'elles. I, bueno, els comentaris i la percepció era molt positiva. Ens van fer un petit retret, que jo també vull recollir, perquè sempre s'ha de millorar, de que, diguem-ne, a l'elaboració de la mesura sí que havíem recollit les seves queixes, però ells no estaven en el moment, diguem-ne, de redacció d'aquesta mesura, tot i que quan els hi van passar no es va fer cap esmena, o sigui, no és que estiguessin en contra de la mesura, sinó que ens van demanar potser una miqueta més de participació si en algun moment tornem a fer o plantegem alguna mesura que els afecti directament. Vam recollir aquesta demanda, que ens sembla molt assenyada més, i més enllà d'això, jo et dic, no vam tenir crítiques ni al contrari. Jo crec que fins i tot va haver una certa sorpresa molt positiva amb el sentit de que un govern d'esquerres plantegés com a un dret fonamental el dret a la llibertat religiosa. Uh-huh. Evidentment, nosaltres siguem d'esquerres o de dretes, si hem presentat fa mesos una mesura que es deia Barcelona, ciutat de drets, el que no farem és triar quins d'aquests drets defensem i quins no.
Sinó que tots.
Si és una ciutat de drets, és una ciutat de drets.
Molt bé.
I els drets no els triarem nosaltres.
Recordem que a la reunió per presentar aquesta iniciativa hi havia representacions de l'Oficina d'Afers Religiosos, del Consell Evangèlic de Catalunya, del Consell Cultural Islàmic de Catalunya i de la comunitat jueva Betzalom. També hi havia presència de l'Església Catòlica, recollida per l'arxiprestat del poble sec. Suposo que es va posar en escena una certa diversitat, tot i que no hi era tothom, no? Era una representació d'algunes realitats religioses, oi?
Sí, era la representació d'algunes realitats religioses, però jo vull aclarir una cosa. Les persones, per exemple, musulmanes o catòliques o altres que estaven presents no venien en tant que representants de tota la comunitat, ni molt menys. Això és molt complicat. Vull dir, les comunitats també són molt diverses i jo crec que ningú es pot presentar com el gran representant. Per tant, nosaltres el que miraven una miqueta, per això, per exemple, en el cas de la comunitat jueva o de l'Església Catòlica, convidàvem a petites entitats, perquè en principi són les que fan més ús i tenen més necessitat, diguem-ne, d'espais municipals o d'utilitzar un petit centre cívic o de demanar, jo què sé, una petita processó a nou barris, no? Llavors, la idea era, més aviat, que estiguessin persones que pertanyien a diferents entitats religioses o a diferents tradicions religioses, però he d'aclarir que no venien com a representants d'aquelles tradicions. Venien com a persones que professen una fe i que tenen, evidentment, un espai, diguem-ne, dins d'això, però, sobretot, era la idea d'aquelles... que representessin aquelles situacions en les quals es fa necessari aquest ús d'espais que volíem o que hem, diguem-ne, reglamentat o que hem posat ordre amb la mesura, vale? D'aquesta utilització.
Molt bé. Doncs queda aclarit i hem explicat avui el que és aquesta iniciativa per a regular alguns protocols i també ajuts econòmics a confessions religioses minoritàries a Barcelona. Ha estat un plaer conversar uns minuts amb Lola López, comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona. Bona nit, agraïts per la seva presència i fins una propera ocasió.
Bona nit i gràcies a vosaltres. Adéu.
Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres. Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions. Stupa, budisme. Significa relicari, forma característica de l'arquitectura búdica, un dels símbols principals del budisme i part central de temples i monàstic. Tot i que actualment no totes les estupes contenen pròpiament relíquies, originàriament era un monument funerari amb episodis decisius de la vida del Buda històric. En l'interior de les estupes trobem textos, obres d'art, etc.
El creient de la setmana és Moriah Ferrús. És jueva i actualment es responsabilitza del culte i l'educació a la comunitat jueva Atit de Catalunya. Els jueus protagonistes avui en aquest espai amb testimoni. Moriah Ferrús, bona nit, benvinguda a Temps de Diàleg a Ràdio Estel.
Bona nit i moltes gràcies per convidar-me a Ràdio Estel.
És un plaer en aquesta nova etapa del programa comptar per primera vegada amb una persona de confessió jueva. En parlava vostè ara mateix, abans de començar l'entrevista, de diferents branques a Catalunya. Quines són actualment?
Més que diferents branques, perquè de judaisme només n'hi ha un. El que sí és que cadascú tenim una tendència o una actitud diferent o un aproximament diferent al que seria la religió, la tradició. Aleshores, actualment a Catalunya hi ha 4 comunitats jueves, a la ciutat de Barcelona, i jo formo part d'una d'elles.
En aquest cas, la comunitat jueva Atit. Com viu vostè la fe jueva? I potser a partir d'aquesta pregunta ens podrà fer una petita definició que ens refresqui als oients i a nosaltres el que és el judaisme actualment, sobretot com a religió.
Molt bé. El judaïsme, a part de ser una religió, també és una tradició. Això és un fet que sobta una miqueta, perquè hi ha certa... No hi ha una desvinculació. El que passa és que el judaïsme no és només religió. És religió, són costums, és llengua, és país, és identitat, i sobretot tradicions, festes, menjars, cançons... I tot això és el que... Tota la fe jueva, juntament amb tota la tradició, amb tot el cercle anual de festes, amb tot el cercle de vida des del naixement fins a la mort, quan algú neix, quan algú fa 13 anys i fa la bar mitzvà, quan algú es casa sota de la jupà i, desgraciadament, quan algú mort, això també marca el cicle de vida. No és només la creença en Déu.
Per tant, hi ha un judaïsme religiós, però també hi ha el judaïsme cultural. De fet, d'això se'n parla molt quan parlem d'Israel a nivell polític, no? Perquè Israel és una miqueta la pàtria física dels jueus, però no n'hi ha només de jueus a Israel, n'hi ha a tot el món.
Exactament. Avui en dia, des de l'any 48, tenim l'estat d'Israel, i també, o sigui, hi ha jueus que trien viure a Israel i hi ha jueus que vivim fora d'Israel. El que passa és que a l'estat d'Israel no només hi viuen jueus, hi viuen musulmans, hi viuen cristians i tot aquell que tingui la voluntat de viure-hi.
Una cosa és Israel políticament com a país i una altra cosa, evidentment, és la cultura hebrea i, sobretot, la religió jueva. El judaïsme té un tronc comú amb l'islam i amb el cristianisme, que és la fe d'Abraham, i amb el cristianisme particularment l'Antic Testament. Com es viu actualment en aquesta Europa i en aquesta Catalunya d'arrels cristianes el judaïsme? Com el viu vostè també socialment? Recordem que el judaïsme es basa en el fet que no ha arribat, o vostès creuen que no ha arribat encara el Messies anunciat o profetitzat pel Nou Testament, sinó que Jesús va ser un profeta, un home més.
Sí. En el judaïsme, el tronc central, compartit amb jueus i compartit amb... No, perdó, compartit amb musulmans i compartit amb cristians, el tronc central és la Torà, que serien els 5 llibres que Déu va donar a Moisès a la muntanya del Sinaí, que és el que nosaltres coneixem com la Torà, i en el món cristià es coneixeria com el Pentateuc. A partir d'aquí hi ha uns altres llibres, com els escrits, com el Càntic dels Càntics, el llibre de Rut, el llibre d'Ester, i tenim també els profetes, el llibre de Daniel, Isaías, Ezequiel... I això és la base canònica del judaïsme avui en dia.
I com el viu vostè a nivell religiós? Quina és la seva experiència religiosa jueva en comunitat, personalment, en família?
Diguéssim que el judaïsme ho impregna tot, des que et lleves fins que te'n vas a dormir, perquè, ja et dic, més que una creença, és una manera de fer, una manera de viure i també fins i tot una manera de pensar i d'actuar, més enllà de la creença, perquè pot ser que un jueu, de fet, molts d'ells, o molts de nosaltres, som jueus i molts fins i tot no creuen en Déu. Vull dir que no és un principi bàsic creure en Déu per ser jueu. Un pot ser jueu sense creure en Déu. Jo sí que sóc creient. Aleshores, això...
En el Yahvé, per pregar a Yahvé, al Déu Pare.
Nosaltres no li diem per aquest nom, perquè és el nom de les quatre lletres, una yud, una hei, una vav i una altra hei, escrites.
Seguint l'alfabet hebreu.
Sí. O a vegades, quan resem, li fem servir el nom de... Ara ho diré a nivell pedagògic, el nom de Adonai, però aquest nom només el fem servir quan resem. I si no, diem Hashem, el nom de Déu. Diguéssim, per exemple, jo estic a la sinagoga, les meves filles estudien a l'escola jueva... I ens regim, diguéssim, pel calendari jueu, ens regim per les festivitats jueves. Ara la meva filla té 12 anys, doncs és edat de bar mitzvah. I aquest és el nostre cicle.
Mm-hmm. Per tant, es viu la fe, en aquest cas com a creients, amb un procés de formació i un procés també d'interiorització. En això, potser vostès es poden semblar molt als cristians i als musulmans, salvant les diferències pel que és el treball espiritual, també, no?, d'unir-se a Déu.
Exactament. Avui, per exemple, vinc d'una bar mitzvah, un nen que ha fet 13 anys, ho ha celebrat una miqueta més tard, però bueno, la bar mitzvah celebra els 13 anys, i avui s'ha posat per primera vegada els tefilin, que és unes corretges que s'ajusten als braços i al cap. I el nen ha dit el Shema Israel, que ara crec que escoltarem alguna música relacionada.
Sí.
I jo li deia al nen, escolta Déu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escolta Déu, el rei nostre, el Déu nostre, és un. I li explicava al nen que de la mateixa manera que hi ha un Déu, també dintre nostre hi ha una espurna d'aquesta santedat divina. Per tant, hem de ser molt curosos amb allò que fem perquè realment el que està dalt i el que està baix siguem un. I la tasca l'hem de realitzar nosaltres, ja siguem jueus, cristians o musulmans, cadascú seguint la seva tradició, però la tasca és la mateixa per tothom.
Ara escoltarem precisament la cançó Shema Israel, interpretada per Sharit Haddad, però abans, parlant de que tots siguem un, aquest desig compartit per totes les religions, com entén vostè el diàleg interreligiós?
Jo faig tot el que puc pel diàleg interreligiós, crec que és la manera i la via. Jo ho dividiria en dos diàlegs. Un és el interreligiós, amb el parlar amb altres religions, ja siguin cristians, ja siguin musulmans, ja siguin budistes. I un altre tipus de diàleg, també molt important, és el intrareligiós. O sigui, parlar amb jueus de diferents denominacions. Per exemple, que hi hagi més diàleg entre jueus ortodoxes i jueus reformistes, entre jueus conservadors i jueus ultraortodoxos. Aquest diàleg entre tots, i sobretot aquí a la ciutat de Barcelona, que és on vivim, també és i ha de ser molt important.
A vostè la condició de jueva li ve per tradició familiar, transmissió de la fe, potser per vincles amb Israel?
No per transmissió familiar, els meus pares no són jueus. Jo vaig passar per un procés de conversió formal al judaïsme fa molts anys, el que sí que em ve per un vincle espiritual i per un vincle també amb la terra d'Israel, on he viscut diversos anys.
Doncs que aquests ponts continuïn vius. Saludem des d'aquí avui a tots els jueus, que numèricament no són molts a tot el món, però sí que constitueixen una font important d'una de les cultures, de les tres cultures importants que hi ha al món, no? Per simplificar. Gràcies per la seva presència, Moriah Ferrús. Tindrem ocasió de parlar amb vostè i amb altres creients jueus en un proper programa sobre judaïsme. I bé, Shema Israel, no? És una mica el crit aquest, no? Que reben amb la flama de la fe jueva i que ara escoltarem. Pot comentar alguna cosa de la cançó abans d'acomiadar-nos?
Res, és una cançó molt maca que diu Shema Israel, cantada per la Sarit Haddad, i res millor que escoltar-ho i que sentir-la.
Gràcies i fins una altra. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
כשהלב בוכה רק אלוקים, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. נתת לי את חיי, בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל, נתת לי את חיי, בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אפחד, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח.
Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
Acabem. acabem recordant que dimarts és la festa de Tots Sants, per als catòlics, per a molts cristians, i que és un dia també en què fem honor als nostres difunts. Aquesta pràctica està també present en moltes religions, honorar els nostres difunts, recordar-los i pensar en la vida eterna, també compartida per moltes confessions. També se celebra la setmana vinent el Dipawali, que és la festa de les llums dels hindús, molts també al Pakistan. Amb aquest apunt ens acomiadem. Hem estat amb vosaltres el Joan Trias, el Toni Huguet, i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.